Ràdio Vilafranca.
Avui hi ha molta teca cinematogràfica perquè repassem doble cartellera, les estrenes d'aquesta setmana i les del cap de setmana vinent, com sempre, amb el nostre expert, el Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
Estrenes dobles perquè divendres vinent és festiu i, a més, serà una setmana molt potent.
Sí, sí, serà una setmana molt potent. Hi haurà moltíssimes pel·lícules que no podrem comentar, entre elles la pel·lícula de l'any, que ha trigat gairebé un any a estrenar-se, que és Resurrection, de Vigan. Pel·lícula xinesa aclamadíssima al Festival de Cannes l'any passat i també un super blockbuster com El Diablo Viste de Prada, i també perquè aquesta setmana s'han avançat les estrenes a dimecres amb motiu de l'estrena de la pel·lícula de Michael Jackson. La cartellera no acompanya tant i és el cap de setmana vinent quan es concentrarà tota la teca i totes les estrenes potents.
En total tenim moltes pel·lícules per comentar repartides entre aquestes dues setmanes. Per quin arrenquem?
Michael.
¿Estás seguro? Eres fuerte. Eres hermoso. El más grande de todos los tiempos.
Os voy a decir una cosa. En esta vida, o eres un ganador o eres un perdedor. ¿Queréis currar en la fábrica como yo el resto de vuestra vida?
No, señor.
Porque yo desde luego que no. ¿Vais a luchar por ello?
Sí, señor.
Un poco más alto. ¿Vais a luchar por ello?
Sí, señor.
Cuando estés listo, Michael.
¿Sabes lo que quiero?
Ser la mayor estrella del mundo.
Tenemos que aprovechar el éxito de Michael. Porque la familia Jackson es la marca, nuestra Coca-Cola. Y hay que empezar a vender. Así que voy a montar una gira internacional. Esto es solo el principio.
Necesito pensar.
Ya te he dicho que debes pensar.
Amo a mi familia, pero quiero seguir mi propio camino. Tengo montones de ideas en la cabeza.
Michael és el biòpic de Michael Jackson des que és petit, que és el que hem estat sentint al tràiler, fins que arriba a la fama mundial. No recull tota la seva vida.
Sí, sí, correcte. No recull tota la seva vida perquè diuen que la seva vida és tan àmplia i tan inabarcable que en una pel·lícula de poc més de dues hores no es pot abarcar tot això, i per això la pel·lícula es veu que acaba amb la promesa que hi haurà segona part, que continuarà. O sigui, per començar es confia molt en l'èxit de la pel·lícula, i després que es veu que acaba just quan podria començar l'etapa més convulsa de la seva carrera, amb les acusacions de casos d'abús sexual abans de que naixessin els seus dos fills que va deixar orfes quan va morir el 2009. Vull dir que acaba una mica abans de que comenci tots aquests moments de la seva vida.
Deies que confien molt en que ho petarà i, per tant, hi haurà segona part, però a la crítica no li ha agradat gaire.
No li ha agradat gaire, però dintre del que cap s'ha comentat que tampoc era una pel·lícula tan desdanyable. Vull dir que es veu que no mostra la cara bé de l'artista, no mostra les acusacions d'abús sexual, no... cap de les seves polèmiques. Va comprar el ranxo aquell a Neverland que va omplir d'animals, però sí que apareixen algunes de les seves problemàtiques, com per exemple el vitíleg, que va fer que la seva pell es anés tornant blanca, o l'aïllament que patia, però no s'aborden temes més difícils i més complicats com podrien ser l'abús sexual.
Diuen també que el pare ha estat blanquejat, no?
No, blanquejat no. Simplement aquí exerceix el paper del dolent de la funció, exerceix un paper de malvadíssim i es veu que se'l retrata com l'autèntic dolent de la funció. Li dona vida a Colman Domingo, que aquí es veu que està més contingut. és un actor més propens a la sensibilitat. Aquí es veu que, bueno, que està com més contingut, no hi ha tant d'aquella sensibilitat. Però sí, es destaca doncs, que el retraten com de manera malvadíssima, com un home brut, egoista i amb menys cervell que un estrus, deia l'ABC. I en general es destaca sobretot la interpretació de Jafar Jackson, que nebot de Michael Jackson, que dona vida amb el seu oncle.
Quina troballa, que... no? El sí. mateix nebot interpreta Michael Jackson i diuen que ho fa prou bé.
Sí, diuen que ho fa molt bé i que, de fet, justament tot allò que la pel·lícula sacrifica a nivell dramàtic ho guanya a nivell escènic i que, justament, els moments on es recreen els videoclips de Thriller, per exemple, és on també es guanya la pel·lícula i que Jafar Jackson doncs, sap moure's molt bé ballant i cantant el ritme del seu oncle.
De fet, hi havia una crítica que deia que la peli és un vehicle de lluïment pel nebot, per Jafar.
Sí, bueno, aquests biòpics sempre busquen d'alguna manera un actor que pugui imitar amb l'artista original i amb fam d'Òscar, bàsicament. O sigui, busquen també una mica que donar una interpretació que pugui ser mereixedora d'un Òscar en un biòpic musical. I bé, i Jafar Jackson doncs, aquí doncs, té l'ambició de poder donar-ho tot i de veure si el seu nom pot sonar de cara a la temporada de premis.
Els fans ompliran les sales.
Sí, ja ho van dir, que els fans sortiran encantadíssims perquè justament el retrat que ofereix és justament el que volen i que la pel·lícula doncs, a nivell escènic és on més es destaca, on més resulta aclaparadora i més gaudible, sens dubte.
I la segona estrena destacada de la setmana és...
El sonido de la caída.
Cada vez que intento recordar aquel verano, siempre me pregunto qué fue lo último que vio Nelly y si tendría que haber notado algo extraño.
¿Quién es la niña?
Es Alma. Es igual que tú. ¿Y si su espíritu se ha encarnado en ti?
Mamá sabe cosas de las que no debería acordarse. Porque no estaba cuando ocurrieron.
El sonido de la caída, que ha passat per Canes, on va ser la pel·li revelació, per la Seminci, i que se'n parla meravelles.
Sí, se'n parla meravelles. Ja quan es va presentar al Festival de Canes, tothom la va posar pels núvols. Després també hi va dir que potser no n'hi havia per tant, però en general es va posar pels núvols. Van dir que va acabar rendit el festival el talent d'aquesta directora. I la pel·lícula va guanyar el premi del jurat a Canes, ex aequo, és a dir, compartit amb Cirat d'Oliver Lachey.
Amb la nostra, amb Cirat,
sí, sí,
clar.
Amb la nostra, sí. Va ser un premi compartit. I gairebé un any després de l'estrena a Canes, arriba a cinemes. Alemanya l'havia seleccionat per anar als Oscars, però es va quedar fora de la cursa, amb la qual cosa s'ha estrenat ara més tard. I bé, hi parla doncs, de quatre noies joves en èpoques diferents, que, bueno, que la seva infància passa en una mateixa granja al nord d'Alemanya. I, bueno, i la casa es va transformant a mesura que passen les èpoques, però les vides d'aquestes quatre noies es van reflectint. Llavors, bueno, es destaca molt... Bueno, hi ha moltíssima gent que diu que és una pel·lícula extraordinària, és una cita imprescindible per tots els amants del cinema d'autor, que, bueno, que té una, és molt ambiciosa a nivell estètic, busca construir-se una estètica pròpia, recordant pel camí a Terrence Malick, a Michael Haneke, a David Lynch, Terrence Davis, Jane Campion, deia el periòdico, però sense semblar-se absolutament res que haguem vist abans. Que es veu que, bueno, deien, les crítiques més elogioses deien que és una pel·lícula impossible de definir, deia el País, i que bàsicament que bé, que és un drama femení majúscul i que, bueno, que poques vegades podem ser testimonis d'un film com aquest que rebutja l'explicació i el significat únic, deia el periòdico, i també la narrativa complaent. O sigui que realment, en el fons, aquesta pel·lícula és una mica un misteri que no es presten a resoldre a l'espectador. Però això sí, única, inquietant, arrabassadora, imprescindible.
Uau!
I deia... I deia, bueno, també el fotogrames, que el millor és la seva capacitat envoltant i el pitjor que alguns personatges, això sí, queden una mica desdibuixats, potser.
I en el capítol 2, que comencem ara, les estrenes que arribaran dijous de la setmana vinent, dijous 30. La primera?
El Diablo Viste de Prada 2.
Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año. ¿Aún tienes todo eso? No, lo regalé.
¿Qué?
Demasiado ostentoso para un periódico.
Tu despacho.
Oh, vale.
¿Quién regala ropa de Chanel?
Han hagut de passar dues dècades, 20 anys, per tenir la segona part del Diablo Viste de Prada, que va ser un fenomen en el seu moment.
Sí, sí, va ser un fenomen. Va costar entre 35 i 41 milions de dòlars i en total en va recaptar 326, o sigui, va recaptar 10 vegades el seu pressupost. Va ser una icona de mitjans de la dècada dels 2000. I, bueno, comentava Meryl Streep fa un parell d'anys al Festival de Cannes, que quan va rebre la Palma d'Or honorífica, que ella sempre intentava no fer blockbusters, i les dues úniques que ho van acabar sent van ser Mamma Mia i justament El Diablo Viste de Prada. Per tant, doncs, aquí reprèn un dels seus papers més icònics, que li va valdre una de les 21 nominacions a l'Oscar que ha tingut. I bueno, on te torna a encarnar l'executiva de la revista Runway, Miranda Priestly, que ara doncs, s'enfronta a una nova amenaça, que és que la seva exassistenta, Emily Charlton, a qui dona vida Emily Blunt, reprenent el seu paper de la primera pel·lícula, s'ha doncs, convertit en la seva executiva en l'executiva d'una empresa rival, i ara s'hauran doncs, bueno, doncs, d'enfrontar en una batalla en un moment on la premsa impresa està en decadència i ella s'apropa a la jubilació. I res, retorna tot el repartiment de la pel·lícula original, retorna Meryl Streep, retorna Anne Hathaway, que reprèn el seu paper també, Emily Blunt, com hem dit abans, i també Stanley Tucci, i s'hi afegeixen dues cares també conegudes, que són les de Kenneth Branagh i Justin Theroux. Per tant, doncs, bueno, no podem parlar d'opinions perquè
no
n'hi ha, realment,
eh?
Realment les crítiques estan embargades fins al proper dimecres,
sí, no
29 d'abril.
Res.
Sí, sí, no, hi ha una petició de les distribuïdores quan assisteixes a un passi de premsa de que no pots publicar la crítica fins tal dia, tal hora. I, bueno, i en aquest cas no es destaparan les crítiques fins dimecres que ve durant el matí o durant la tarda, en funció de l'horari que hagi posat la distribuïdora.
Sí que he trobat aquesta opinió i que diu que no és una continuació complaent d'aquella primera pel·lícula, sinó que és una dissecció amarga i lúcida de l'univers de la moda.
Sí, pot ser, en tot cas, com que retornen el director i la guionista de la pel·lícula original, vull dir que s'ha volgut mantenir el respecte cap a el que va ser aquella comèdia de principi de mitjans dels 2000, doncs bé, doncs podem garantir que el llegat estarà ben assegurat.
Una altra estrena de la setmana vinent és...
Los Justos.
Los 9 miembros del jurado popular dispondrán de hasta 3 días para deliberar.
Culpable.
Claro que culpable.
Culpable el tirón.
Culpable.
Culpable, también culpable.
Uy, ¿qué pasó?
Se ha ido la luz.
¿En qué lado quieres vivir? ¿Qué es esto?
Ulla nos ofrece 1 millón de euros por comprarnos el voto.
Creo que esto es lo que es. Un soborno en toda regla.
No voy a coger ese dinero. Muy seguro, estás tú.
A ver, es 1 millón, no una patada en los huevos.
¿No le da miedo ir a la cárcel?
¿Pero cárcel de qué? Con la edad que yo tengo.
Esta gente...
Los Justos és el debut, l'òpera prima de Lara i Pérez, que fins ara eren coneguts guionistes de comèdia.
Sí, sí, correcte. Havien col·laborat junts en sèries com Aida, en sèries com en Olmo y Robles, una pareja de ley, i Superagente McKay, vull dir que tenien experiència en el terreny de la comèdia. I aquí doncs, bueno, doncs fan la seva primera pel·lícula com a directors sobre 9 membres d'un jurat popular que han de decidir sobre un cas de corrupció. Ja l'opinió pública té decididíssim que la persona a jutjar és culpable, que no hi ha res més a fer, però reben una proposta en secret, que és que cadascun dels membres d'aquest jurat rebrà 1 milió d'euros si canvien el seu veredicte de culpable a innocent. I llavors, clar, per poder-lo rebre s'han de posar tots d'acord, i això és una mica el que dificultarà la situació. I bé, i es veu que, bueno, que han aconseguit, Lara i Pérez han aconseguit, deien, anar idear i anar modelant una estructura que sigui divertida i entretinguda, però que alhora els hi permeti seguir un ordre, que es veu que es destaca sobretot els diàlegs i les presentacions de personatge que es fan al començament, cadascun per separat, cadascun amb el seu moment, que la closca de to i ambient també funciona, que té un rotllo entre lo sofisticat i lo irònic que li va molt bé, i que, bueno, sobretot quan els actors... Bueno, la pel·lícula té un elenc d'actors fantàstic, però es destaca sobretot la presència de Carmen Machi, Anne Gavarain, Pilar Castro, l'argentí Marcelo Subioto o Aymar Vega, i, en canvi, dos grans actors com podrien ser Vito Sanz i Bruna Cusí, aquí es veu que queden una mica més relegats, però, bueno, però que en tot cas fan goig de veure els actors, i que és una pel·lícula simpàtica, amb bona idea inicial, diversos bons moments i uns altres tants bons intèrprets.
I que en cap cas és el clàssic drama judicial. Tenim més estrenes.
La plaga.
Primer día de campamento, no está mal.
Sí, sí, guay.
Sé que todo esto puede ser un poco abrumador. ¡Vamos!
¿Qué pasa con Eli?
Eli tiene la plaga. No hace gracia, tío.
¿Es contagioso?
Muchísimo. Pero solo por contacto.
La plaga, premi del jurat a Sitges.
Bé, premi a millor actor, realment, va a tot el repartiment masculí. O sigui,
tot molt jove, no?
Sí, sí, o sigui, es destaca sobretot la presència dels intèrprets, que són nois de 12 anys. I Joel Edgerton, que és el veterà de la funció, doncs aquí es veu que queda una mica eclipsat per aquests intèrprets joves, que es veu que són els que porten la batuta de la pel·lícula.
A Sitges van aplaudir durant 11 minuts.
Sembla ser que sí. Personalment no vaig arribar a veure la pel·lícula de totes les que vaig veure a Sitges, però sí que va ser una de les pel·lícules revelació del Festival de Cannes l'any passat. I, bueno, i Sitges devia veure que, com que tenia un punt de terror psicològic i body horror, doncs que els hi encaixava una mica dintre de la seva programació.
No apte, diuen, si tens aracnofòbia.
Bueno, pot ser, perquè sembla que té diverses imatges desagradables, però se centra en un campament de waterpolo masculí on un preadolescent de 12 anys amb ansietat social l'obliguen a formar part d'una tradició que ataca un marginat amb una malaltia anomenada la plaga. O sigui, hi ha un altre nen que té una malaltia i li diuen la plaga, però diu la sinopsi que a mesura que es difuminen els límits entre el joc i la realitat, aquest noi tem que la broma pugui estar ocultant alguna cosa real. I, bueno, es destaca, doncs, això, sobretot la presència dels nens actors, i que, bueno, que defensa, deia Cinema Gàbia, si no recordo malament, que defensa una història creïble, trista i perversa, que evoca un passat universal i un present esquinçador, i s'ha de destacar que està rodada en analògic, amb 35 mil·límetres, i que el muntatge visual i sonor també el destaquen molt les crítiques.
També s'estrenarà la vinent...
Resurrection.
Omar.
Ja en parlaves a l'inici molt i molt bé.
Sí, sí, la gent es va desfer en elogis cap a aquesta pel·lícula al Festival de Cannes, que es va confirmar a última hora perquè l'havia d'aprovar el govern xinès. I ens trasllada a un món on els éssers humans han perdut la capacitat de somiar, i una dona, doncs, descobreix que hi ha un ésser misteriós que encara els pot experimentar i s'endinsen els seus somnis a la recerca de la veritat. Va guanyar el Premi Especial del Jurat a Cannes l'any passat. El director té una pel·lícula boníssima que es diu Largo viaje hacia la noche, que la teniu a Filmin, molt recomanable, i que es veu que durant 160 minuts, vull dir, la pel·lícula és llarga, recorre un segle de la història de la Xina i també recorre un segle de cinema, perquè recorre des dels orígens del cinema fins a l'any 1999.
M'estàs parlant de més de 2 hores i mitja.
Sí, sí, més de 2 hores i mitja, però és que estem parlant de la pel·lícula de l'any.
És una experiència, no?
Tota una experiència, sí. Diuen que pot ser més dificultosa si no ets un espectador cinèfil, que potser les seves imatges costen una mica més de desvelar, però deia El País que la seva fantasia resulta contagiosa. És una pel·lícula de ciència-ficció, també de fantasia, també de terror, es veu que abarca molts gèneres, però en tot cas es veu que és una pel·lícula fascinant.
I encara tenim una altra recomanació.
La Isla de Amrum.
Esta maldita guerra de Hitler se acabe.
¿Padre volverá ahora a casa?
¿Por qué lo preguntas?
Porque la guerra se acaba.
¿Quién dice que la guerra está a punto de acabarse?
¿Cómo está tu madre?
Som a la illa d'Amrum, els darrers dies de la Segona Guerra Mundial.
Sí, sí, en una família de defensa cap al Tercer Reich, una família de simpatitzant nazi. Doncs bé, doncs en els últims dies de la Segona Guerra Mundial, doncs un nen vol ajudar amb la seva mare, que vol menjar pa blanc i amb mantega, que és un aliment molt difícil d'aconseguir, i retrata d'alguna manera doncs com el nen emprèn aquesta cerca cap a aquest aliment tan difícil d'aconseguir. Poc després s'anunciarà doncs la rendició d'Alemanya i la caiguda definitiva del règim de Hitler. I bé, doncs s'haurà d'enfrontar com en una edat tan prematura, una edat de 12 anys, doncs els simpatitzants del règim nazi són vistos amb mals ulls i demonitzats per un conflicte que va marcar la història de la humanitat.
El director és alemany, però d'origen turc.
Sí, sí, Fatih Akin és un director molt reconegut, alemany d'origen turc, i en aquest cas ha agafat una mica un projecte aliè, perquè aquesta no era la seva pel·lícula, sinó la pel·lícula del guionista i director Hark Baum, que l'havia de dirigir, però no va poder per malaltia, va morir poc després del rodatge, té un petit paper a la pel·lícula com a actor, però signa el guió juntament amb Fatih Akin. I es veu que destaca sobretot el paper del nen protagonista, Jasper Bilderberg, que es diu, en la seva primera aparició al cinema, i que quan a cares conegudes doncs també tenim la sempre coneguda actriu alemanya Diane Kruger, que apareixia amb Malditos Bastardos de Tarantino, en una pel·lícula que es veu que vol oferir una mirada diferent a un film de guerra, gira més cap a el que serien els relats juvenils tipus Cuenta conmigo de Rob Reiner.
Ens queda un minutet, centrem-nos en la cartellera tant d'aquesta setmana com de la vinent.
Sí, doncs bé, Michael ja la teniu des d'aquest mateix cap de setmana d'estrena al Kubrick. Després, El sonido de la caída probablement es farà al Kubrick combinada a partir del maig. Després, El diablo viste de Prada 2 segurament ja està confirmada també d'estrena a partir del dijous 30 d'abril al Kubrick també. Després, La plaga la farem segurament de dijous-divendres a les sales d'ací, i Resurrection la farem segur de dijous-divendres a les sales d'ací. I res, us esperem avui a les 9 a les ací, última sessió de Urchin de Harris Dickinson. Després, el cap de setmana, us esperem també a les ací amb La gràcia de Paolo Sorrentino, en versió original i doblada. Demà a les 5:30 a les ací també Nicaragua necessita una cançó, documental en col·laboració amb Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament. I després al Kubrick us esperem amb Michael, d'estrena, i com he dit abans, a partir del dijous vinent, dia 30, El diablo viste de Prada 2.
Gràcies, Miquel, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Bon dia, són 12:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un darrer repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Dues persones han estat detingudes com a presumptes autores d'una estafa de 5.000 euros a una persona gran de Vilafranca. Un caporal de la policia local de Vilafranca, fora de servei, va evitar dimarts una estafa a una persona d'edat avançada simulant un accident de trànsit. Els fets van succeir passades les 11 del matí, quan el caporal, que es trobava fora de servei practicant esport, va alertar les patrulles que hi havia un vehicle amb matrícula francesa estacionat al carrer La Múnia, que feia uns dies havia estat implicat en l'estafa de 5.000 euros a una persona d'edat avançada. El caporal va informar que un home i una dona estaven interactuant amb una altra persona gran a la mateixa zona. En arribar immediatament, la primera patrulla va identificar aquestes persones i van parlar amb la persona gran, que va manifestar que li volien fer creure que havia donat un cop a l'altre cotxe i que havien de fer gestions amb les asseguradores. Aquesta operativa era la mateixa que havien utilitzat la setmana anterior. Els agents van practicar la detenció d'aquesta persona i de l'acompanyant del vehicle francès i es va poder corroborar que eren les mateixes persones que havien actuat la setmana anterior també amb una persona gran. La policia local de Cunit participa en un congrés sobre drons policials. El cos exposa el seu model com a cas d'èxit en seguretat. La policia local de Cunit ha participat en un congrés especialitzat en drons policials on ha presentat la seva experiència com a cas d'èxit. Durant la trobada, el cos ha explicat el funcionament de la seva unitat de drons i les seves aplicacions en matèria de seguretat i vigilància. La participació posa en valor el treball del municipi en la innovació tecnològica aplicada a la seguretat ciutadana. Aquest reconeixement reforça el posicionament de Cunit com a referent en l'ús de drons en l'àmbit policial. Convocades les beques per al Casal d'Estiu Municipal 2026 d'Olesa de Bonesvalls. L'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls ha obert la convocatòria de beques per al Casal d'Estiu Municipal 2026, que se celebrarà durant el mes de juliol. Les sol·licituds es podran presentar del 6 al 18 de maig. Els ajuts econòmics estan destinats a persones empadronades al municipi que compleixin els requisits establerts a les bases i poden cobrir entre el 20 i el 80% del cost total del casal, incloent-hi l'acollida matinal i el servei de menjador. A més, l'acollida d'aquest any estarà finançada per a tots els infants inscrits gràcies al programa Temps per Cures de la Generalitat de Catalunya. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament, ja sigui de manera telemàtica o presencial, aportant la documentació requerida i el formulari degudament emplenat amb les dades del pare, mare o tutor legal. I acabem parlant-vos de la gincana L'estrany viatger i el seu mapa, que arriba aquest diumenge al Parc d'Olèrdola. L'activitat organitzada aquest diumenge al Parc d'Olèrdola és un joc de pistes per conèixer les muntanyes d'Olèrdola. Es tracta de L'estrany viatger i el seu mapa i es podrà viure a partir de les 11 del matí. La proposta planteja que un estrany viatger vingut de l'Orient va crear el primer mapa d'Olèrdola, però malauradament el va perdre. Els participants hauran d'ajudar l'estrany viatger a trobar el seu mapa amb la voluntat d'endinsar-se en una aventura pel parc. Amb l'ajuda d'un curiós giny, es descobrirà on s'amaga el seu mapa, però caldrà superar les nombroses proves que es van deixar amagades per preservar el seu secret. El punt de partida de l'activitat és l'aula didàctica, l'entrada del Museu d'Arqueologia de Catalunya amb la seu d'Olèrdola. Més informació i reserves a viapenedès.com.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa.
Acabem la setmana difonent el patrimoni de les nostres comarques de la mà de la secció Territori Penedès. Avui ens ficarem de cap a les barraques de pedra seca i coneixerem a una de les agrupacions del Penedès que treballa intensament per preservar-les.
Territori Penedès.
Barraca de vinya, caseta de pedra, cabana, maset, casup,
Cachirulo o Casot. Tots aquests noms fan referència a les barraques de pedra seca, depenent de la zona del territori català on la trobis. Aquestes construccions rurals obrades en pedra seca tenen diferents usos, com ara servir d'aixopluc, com a magatzem per desar eines o com a alberg de bestiar. Se'n troben arreu dels Països Catalans i per tot l'espai mediterrani i altres àrees on hi hagi abundància de pedres. Només a Catalunya es calcula que n'hi ha unes 30.000. Per al cobriment de les barraques s'utilitza el sistema de falsa cúpula, també anomenat així per la superposició de filades. Aquest mètode consisteix a sobreposar pedres planes que a cada filada aniran sobresortint dos o tres dits per damunt de l'anterior, totes amb la deguda inclinació per no deixar entrar l'aigua de la pluja a l'interior. Quan les filades arribin gairebé a concloure la cúpula, es tanca amb una llosa. Cal mencionar que l'art de la construcció en pedra seca va ser inscrit en la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO. Per tota Catalunya, diverses agrupacions es dediquen a restaurar-les i mantenir viva la seva història.
Territori Penedès.
Jo sóc en Joan Domènech, que estic vivint a Vilafranca, però sóc fill d'Olerdo, de Moja. I estic jubilat i, bueno, i sóc voluntari del Centre Excursionista del Penedès per la conservació del patrimoni rural a Olerdola, de la pedra seca i altres elements relacionats amb barraques, forns, marges, etc. Aquestes barraques són compreses entre el 1800 i el 1900, quan els pagesos desembrossaven el bosc i les terres i treien la pedra per poder-hi plantar tant cereal com vinya, com oliveres, etc. Hem trobat barraques del 1800, però abans no n'hem trobat cap. Aquestes barraques es van construir quan es van fer els camps i les vinyes per plantar, fins a l'arribada de la filutxera. I això va passar a tot Catalunya, no va passar aquí sola. Vull dir, les barraques normalment estan en zona muntanyosa. El pla, per exemple, no n'hi ha. Quan hi ha una superfície plana, normalment no n'hi ha, perquè llavors no necessitaven treure la pedra, perquè hi ha... Ja tenien el camp més o menys fet per la planúria que hi era, i en canvi trobem més barraques quan més terreny és més muntanyós. Les barraques es van construir per aixoplugar els pagesos i també per deixar-hi les eines que ells feien servir. Les aixades, les fangues, totes les eines que feien servir per desembrossar el terreny, doncs no les portaven altra vegada cap a casa, perquè hi havia aquestes barraques, de vegades estan a 2 quilòmetres de on ells vivien. Esclar, i això repercutia en que tenien els seus carros i anaven o a peu, Esclar, llavors tenien un lloc per on te deixau i aixoplugar-se per si plovia i això. I aquestes barraques es van construir principalment per això. I es van construir en llocs allunyats de la població, perquè d'aquesta manera doncs se'ls feia més fàcil portar les eines i deixar-les a aquell lloc per poder després treballar a la terra. Bé, aquestes barraques, la història que tenen és que són, no veuràs mai cap barraca igual. Aquestes barraques les van construir els pagesos o gent que venia de fora i que tenia alguna noció, ho van transmetre als mateixos pagesos d'aquí, i ells, si tenien un terreny, doncs faig la meva barraca amb les característiques que cadascú li donava. Més gran, més petita, tinc més pedra, menys pedra, Per tant, no veuràs mai cap barraca igual. Per tant, aquí no hi van... els constructors eren els mateixos pagesos. No hi havia arquitectes, ni hi havia gent. Eren el propi pagès que construïa les barraques depenent de lo que ell necessitava. Al llarg dels anys ha quedat en desús i la major part es van abandonar. Quan van abandonar el camp, van abandonar les barraques. No, ara en aquest moment no tenen cap sentit, no s'hi guarda res, no s'hi fa res, i van quedant en desús. Què vol dir quedar en desús? Que el pagès, si no fa algun manteniment o alguna cosa, la barraca arriba un moment que cau perquè està completament a l'aire lliure, plou, fa vent, i si un no té cura de que això vagin fent un manteniment, arriba un moment que cau. I llavors aquí entrem nosaltres. O sigui, si veiem que hi ha alguna barraca que es pot arreglar, anem amb el propietari i li diem, i si ell doncs, ho veu clar, doncs bueno, nosaltres l'acabem d'arreglar d'una forma totalment gratuïta. Aquí el que trobem és que aquestes barraques, amb el pas del temps, es van ensorrant. Més aviat s'ensorren pel sostre, perquè a dalt hi posaven una pedra que es podia moure, és com una ximenea, diguem-ne, perquè de vegades hi feien foc a dintre, el pagès o el que sigui feia foc, llavors treia la pedra i llavors treia el fum d'on sortia. Què passa amb aquesta pedra? Que si no la posaven bé, quan plovia, entrava aigua dintre i és quan s'ensorren la part, diguéssim, de dalt al sostre, no? Llavors el que fem nosaltres és tornar a posar aquesta pedra, però a més posar-hi terra i lliris. Els lliris aguanten la superfície del sostre i eviten que hi caigui... que hi ha aigua i que no es pugui ensorrar per la part de dalt. Sí que de vegades en trobem alguna esllavissada per la part, diguéssim, de les parets, però aquestes són menys. Normalment sempre ho trobem per la part de dalt que estan malmeses, diguéssim.
Hola, sóc en Josep Domènech, que també formo part d'aquest grup de barraques de la secció d'aquesta del Centre Excursionista del Penedès. Bueno, hi ha barraques que les trobem que estan en mal estat, o sigui, per exemple, que no tenen la teulada, el techo malament, llavors nosaltres la restaurem, posem terra i posem els lliris, o sigui, unes barraques que queden estupendes. El fet de que restaurem aquestes barraques, la importància està bastant amb la teulada, amb el que és la teulada. La teulada és el que quasi costa més de fer. Llavors, nosaltres anem pujant les pedres i les posem d'una manera que una sobreposada sobre l'altra. Llavors, hem de posar una que faci balança darrere, perquè s'aguanti sense ciment ni res, o sigui, per això en diem pedra seca, i fa que no caigui. Llavors anem guanyant terreno fins arribar a dalt a la cúpula. Llavors, fins que arriba un moment, que llavors posem la pedra grossa, si es vol fer foc un dia perquè plou, un dia perquè fa molt de fred, això, se retira la pedra, la llosa grossa, que es posa a dalt. Llavors es torna a posar perquè no hi entri l'aigua. És la que tanca la teulada. També hi ha una que vam restaurar, que està al costat de l'ermita de Penyafel, que està adossada al marge. O sigui, van continuar pujant al marge, però aquesta és singular, és única. Llavors vam dir, oi, aquesta no l'hem de deixar perdre. Llavors vam acabar d'arreglar el que és el portal i tot el que és la part de la teulada. O sigui, estava bastant malmesa. I el que és la vegetació la tenia... O O sigui, se l'anava menjant la vegetació, o sigui, els arbres i els arbrets i les plantes. Van tenir que netejar tot i fer aquesta cosa. I llavors això va ser molt... És una barraca singular perquè només hi ha aquesta aquí al poble. I després també n'hi ha una que és cap a la banda de la muntanyeta, del parc de la muntanyeta, que és que en diuen de l'Hernán, que el pagès hi podia entrar el cavall a dintre, si plovia, si feia mal temps, això. Té porta de fusta, també. Té porta de fusta, es pot tancar, i entrava el cavall a dintre, i és immensa, vull dir, que també està enfocada dintre de la terra. O sigui, la barraca és així, com un marge, com una paret d'una casa, i llavors la barraca està dintre, i només surt una mica i la teulada. Després n'hi ha una altra, que està al costat, que també és de l'Hernán Petita, que també van aprofitar el que és la pedra de muntanya, o sigui, pedra, també és pedra, i llavors van començar a muntar la barraca sobre la pedra, però tampoc no es veu. La pedra està dintre de la terra, i llavors van començar a muntar i llavors van fer... I aquesta és més petita, o sigui, és un altre estil. El que necessitaven, feien, i per el que trobaven, per exemple, aquesta que hi ha la pedra que està dintre del terreno, anaven fent sobre la marxa i el que trobaven, el que volien, hi ha de tota classe, sí, de barraques.
Nosaltres, totes les barraques que hem fet actualment, fem que es puguin visitar, perquè creiem que és important que el treball que fem, com a mínim, que es vegi. Llavors, nosaltres, hi ha barraques que estan dintre el bosc, per tant, mirem de netejar el camí per arribar a la barraca i es pugui visitar, no? Aquí per la banda de la muntanyeta i això, hi ha barraques que hem tingut que netejar el camí perquè s'havia perdut. Llavors hem netejat el camí i això és el que fem. Creiem que, ja que les hem arreglat i això, doncs podem al mínim conservar-les i deixar el manteniment fet perquè es puguin conservar els més anys possibles. Si poden ser 200 anys més, millor. D'aquí al municipi n'hi pot haver una cinquantena, i d'aquestes 50, la majoria, o bueno, la majoria, la meitat, es poden visitar i estan bé. Moltes són les que hem arreglat, i altres ja estaven bé i no hem tingut que fer pràcticament res. Hi ha altres que estan completament enrunades i aquestes serà difícil poder-les recuperar. A nivell de Catalunya, t'haig de dir que n'hi ha 30.000 barraques, i d'aquestes més de la meitat estan ensorrades. N'hi ha moltes que es poden visitar i hi ha bastants, alguns grups que també fan com nosaltres, que també són persones, doncs, voluntàries que fan aquest servei, no? Per exemple, Ordal, Subirats, a la banda del Baix Penedès també hi ha algun grup que també ho fa, etc. Però a nivell de tot Catalunya hi ha aquestes 30.000 barraques que costarà molt poder-les recuperar totes. I hi haurà algunes que és impossible recuperar-les, però és una xifra molt important.
Bé, quan va sortir això que era patrimoni de la humanitat, o sigui, jo em vaig sentir molt, o sigui, com una obligació de... Ja estàvem amb aquest grup, ja havíem començat a restaurant. Llavors, el fer això de donar la notícia aquest del patrimoni, doncs m'ho vaig fer bastant més meu. Llavors, volguem dir, coi, és una cosa que deixaràs pels que venen al darrere, i això és important per la comarca i per Catalunya i pel món. Llavors vaig dir, doncs, perquè va haver un moment que quasi estava que volia deixar-ho, que no volia seguir, però al sortir això de del patrimoni, doncs vaig dir, tiro endavant. Llavors, per mi és important perquè, o sigui, és una cosa que va sorgir dels nostres avis, van dir, o besavis, perquè això, clar, fa quasi 200 anys que es va començar, per recordar els avis i els besavis. Vull dir que ells haguessin estat molt contents de saber que hi ha una generació que continua amb això i que això no es perdrà. Per tant, trobo molt positiu de que segueixo amb aquesta cosa, no? Després, doncs, també vull ressaltar que quan has acabat una feina d'aquestes, quan poses els lliris i saps que la primavera després sortirà una flor i això, és com una satisfacció personal que trobes. I és una cosa que vols seguir fent-la, perquè és un bé per la humanitat. O sigui, totes són paraules d'elogi cap a la pedra seca. O sigui, una cosa que no necessita només que pedra. No necessita ciment, no necessita res més. Una cosa tan natural que el patrimoni ho ens ha donat i aquí, doncs, s'ha de mantenir. S'ha de mantenir i conservar-ho.
Nosaltres, més que res, doncs, volem que no s'acabi de perdre aquest patrimoni rural que hi ha per aquí el Penedès i sobretot doncs, l'Olèrdola, no? I una de les coses que a mi em va cridar l'atenció és el que estàvem dient abans, com es podia aguantar un sostre d'aquesta manera, aquesta mena, no? Llavors jo, entrant dintre d'una barraca i veient com estan posades les pedres, no, dic, noi, aquesta gent en sabien, no? Tot i ser o no tenir coneixements d'arquitectura ni res, com podien arribar a fer això. I el que nosaltres fem és continuar la manera que ells construïen. Si nosaltres veiem com està fet, doncs, bueno, doncs continuem amb aquesta tècnica i així és com nosaltres hem acabat de fer doncs, aquesta llavor que ells han deixat. Que de vegades hem trobat barraques dintre del bosc que en un metro no, ni la veies, la barraca. Estava tota la vegetació, se l'havia menjada. Per casualitat, de vegades, ui, aquesta pedra, sembla una pedra. Escarbaves una mica i trobaves la barraca allà dintre, però una barraca de vegades immensa que el bosc se l'havia menjat. Havia menjat vol dir que la vegetació ha anat creixent i la tapada i ningú sabia que allà hi havia una barraca. O sigui, aquestes barraques estan a l'arc mediterrani, eh? Normalment estan més, diguéssim, dels Pirineus, baixant pel Empordà i cap a aquestes zones més muntanyoses i fent-se a les Terres de l'Ebre, que allà en diuen, per comptes de barraques, en diuen cabanes, però que estan fetes més o menys amb el mateix estil. I llavors ens trobem que hi ha persones que les volen recuperar una mica perquè això sempre els seus abans passats ja les tenien i tenen aquest regust de dir, ostres, el meu avi estaria orgullós de que jo conservi la barranca, no? I bé, també hem trobat gent d'aquesta que diu, sí, la vull conservar, per tant, si la podeu acabar d'arreglar, doncs bé, estaria molt orgullós de tenir una barranca. Ja que estem parlant de barraques i de pedra seca i això, recomanaria aquí el Parc de la Muntanyeta, que és un lloc on hi va força gent i això, doncs hi han dues o tres rutes que de 6 quilòmetres n'hi ha de 7, però que tot aquest recorregut del Parc de la Muntanyeta i la zona d'Olèrdola, i el Parc d'Olèrdola, perquè estan lligats, jo recomanaria que, a més, anessin a veure també els forns de calç. Aquests forns de calç també estan fets amb pedra seca. Per tant, és un lligam que al mateix temps d'anar a veure les barraques també pots anar a veure aquests forns de calç i com estan fets i per què servien. És una cosa molt interessant, perquè la calç fins als anys 1950, sortia d'aquests forns que t'estic parlant. I aquí n'hi havia un de molt important, que és el de Castellví, que està dintre del parc d'Olèrdola, i també n'hi ha un parell que estan tocant els camins i que també es poden veure, un de més petit i un de més gran. Per tant, jo recomanaria això, que anessin a veure, fessin el recorregut, perquè ja hi són, perquè estan al Wikiloc i estan l'Ajuntament d'Olèrdola també en té, recomanar aquest recorregut per les barraques i també recorregut pels forns de calç, que és tot el mateix recorregut i que al mateix temps de veure una cosa també pots veure l'altra.
Després també dintre d'Olèrdola hi ha el poblet de Vila de Llops, que hi ha l'ermita, i al costat hi ha una presó, que és com una torre, que és una presó. Llavors, a part d'aquestes dues coses, que és patrimoni, que està dintre d'Olèrdola, també hi ha les barraques que estan dintre les vinyes, tocant al costat de les vinyes. Hi ha algun propietari que l'ha conservat i que l'ha arreglat particularment. Però jo he anat amb una ruta d'aquestes i estan ja 4 o 5 barraques al costat de les vinyes. Llavors es pot fer una ruta a Vila de Llops aquest i visitar això de la presó i l'ermita, i llavors fer una ruta per les barraques. I també hi ha una barraca, però dues vegades més grossa que les de la vinya. Llavors pots anar a dintre, pots llogar-la aquesta per una nit. Pots anar a dormir i sopar a dintre. O sigui, és immensa, o sigui, està feta nova. Contactes amb el propietari d'allà i està al costat de la vinya també. És molt interessant.
Bon cap de setmana, tornarem dilluns a partir de les 9 i 6 i fins les 12, acompanyant-vos al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio. Adéu-siau!